Estat baixa, els olotins amb 9 punts i els blaugrana amb 2 més. I fins aquí les notícies en xarxa.
Fires d'arreu de Catalunya, emprenedoria, turisme rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. Som Terra, el programa sobre el sector primari a la teva ràdio local.
Primer d'any, Joan Vinyoli. He sortit aviat a voltar pels carrers de la matinada. He mirat els horts de la nit freda, que finalment ha deixat entrellucar el nou dia. He pensat que faríem alguna cosa junts. Inventarem un núvol de foc. Desviarem un riu? Abaixarem muntanyes? Aturarem el mar? Les mudes flors d'un altre jardí, potser, se'm tornaran paraules. Aquest és el primer dia de l'any. Et donaré dos llibres que t'he comprat. En un cafè t'hi posaré minuciosament endreces. Veurem després alguna copa junts. Primer d'any, Joan Vinyoli.
Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
Benvinguts i benvingudes al 2018. Bon any! Hem començat llegint aquest preciós poema Primer d'any de Joan Vinyoli. Però avui al Som Terra us hem de parlar de fires. D'una fira molt matinera perquè és una de les primeres del nou any i jove, perquè tot i que és la segona edició de la fira, és el primer cop que es constitueix com a tal, com a fira. Us parlarem de la fira de la Tòfona Negra de Vilanova de Prades, que tindrà lloc el proper dia 20 de gener, en una setmana plena de barbuts, coincidint amb Sant Sebastià. Parlarem amb l'alcalde de Vilanova de Prades, el senyor Artur Miró. També parlarem amb el Sergi García, que és investigador del CITA d'Aragó, enginyer forestal i investigador en truficultura. I ho farem amb el Didac Espasa, director de la fira, gerent de Tòfona de la Conca i organitzador del concurs de gossos tofonaires. I a la vaca tecnològica parlarem amb el Marc Riera. Ell és director de la Fundació del Món Rural i parlarem sobre l'Observatori de la Fundació del Món Rural. Va, vinga, som-hi, que tenim un Som Terra ple de coses interessants per a tu. No te'l perdis.
Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
Vilanova de Prades acull la segona fira de la Tòfona Negra el proper dissabte dia 20 de gener. Durant la jornada de la fira es podrà gaudir del mercat de productes de proximitat, les ponències a càrrec d'especialistes del Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya i del Centre d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària d'Aragó, el CITA, del segon concurs de gossos tofonaires que en la passada i primera edició va generar una gran expectació de professionals del sector i curiosos. També hi haurà degustacions de vins i tapes amb tòfona i, atenció, el show cooking amb el xef Francesc Arumí del restaurant Can Jubany. L'organització, que implica l'Ajuntament de Vilanova de Prades, de Tòfona de la Conca, de l'Associació de Productors de Tòfona de Catalunya i del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, es mostra molt satisfeta de com es va desenvolupar la passada edició de 2017, per la qual cosa es va decidir de repetir l'experiència i consolidar aquesta fira com un nou pols d'atracció del sector i de públic en general cap a aquesta localitat durant l'hivern, període idoni per a la Tòfona Negra. El senyor Artur Miró és l'alcalde de Vilanova de Prades i tot seguit el saludem. Artur Miró, benvingut al Som Terra. Què tal? Com anem? Com va tot plegat? Bon any.
Bé, doncs aquí estem preparant la segona fira de la Tòfona Negra, aquí a Vilanova de Prades.
Avui volem parlar, efectivament, d'aquesta segona fira de la Tòfona Negra de Vilanova de Prades, i és una fira, doncs, que és molt recent, no? Perquè si és la segona edició, vol dir que només s'ha fet una vegada, aquesta serà la segona. Faci'ns una mica de balanç de com va néixer aquesta fira i de com va anar la primera edició i com es presenta aquesta segona edició.
Sí, perdó. Pràcticament la primera edició va sorgir amb una empresa que es diu Tòfona de la Conca i va ser més aviat una jornada tècnica sobre el cultiu, sobre la truficultura, sobre el cultiu de la tòfona negra i un concurs de gossos tofanaires. També hi havia unes cates on es podia fer unes degustacions, uns maridatges amb vins d'aquí de Vilanova i degustar la tòfona. Aquesta va ser pràcticament la primera edició de l'any passat, de la fira.
D'acord. I m'imagino que el balanç va ser molt positiu perquè aquesta fira va creixent i va evolucionant, no?
Sí, vam tenir més de 100 assistents a la jornada tècnica, i també va crear molta expectació al concurs de gossos tofonaires. I va haver una bona acceptació per part de tot el municipi, per part de tothom que va vindre aquí a Vilanova de Prades.
El concurs de gossos tofonaires enguany també se reeditarà, eh? També hi haurà un segon concurs de gossos tofonaires en el marc de la fira.
Sí, l'any passat va ser com una primera edició, i ara doncs aquest segon any es torna a reeditar la jornada tècnica, el curs de gossos tofonaires, i també es demanarà una participació en tots els restaurants de Vilanova. Hi haurà doncs producte cuinat antòfon aquell dia als seus menús.
O sigui que es va ampliant, com dèiem, no?
Sí, va ampliant. Aquest any també el format fira pren un format amb diferents parades relacionades amb el sector de la trufa. Des de gossos, ensinistrament de gossos, diferent. Crec que també hi ha una parada de l'Associació de Tofonaires de Catalunya. En fi, hi ha diferents parades amb productes gastronòmics relacionades amb la tòfona negra, que aquí es diu de les dues maneres, vaja. Uh-huh. I com també són olis de tòfona, i en fi, diferents productes que es fa amb la tòfona avui en dia.
Doncs enhorabona per engegar una nova fira, i a més sembla que serà una fira d'èxit i amb ampli recorregut. De moment començarà la segona jornada, serà en un únic dia. És una fira que de moment està circumscrita a un dia, que enguany serà el dia 20 de gener, dia de Sant Sebastià.
El dia 20 de gener, sí, dissabte 20 de gener, sí.
Per algun motiu especial es fa a principis de gener, o perquè us anava bé per dates?
Bueno, aquest fong, la tòfona, ara aquestes dades després de Nadal, o sigui, està amb el seu punt màxim, a veure, durant, diguéssim, tot el desembre de gener està amb el seu punt màxim de maduració, i com si diguéssim és el moment més àlgid d'aquest producte, no? També, doncs, ara un cop passat els Nadals, potser cau una mica el preu, potser baixa una mica el preu segons l'any, i llavors doncs la fira també és com un vol actuar com a forma de revulsiu i de promoció per aquest producte, perquè continuï tinguent anomenada i es continuï comprant.
Hi haurà també un show cooking en aquesta edició. Veurem el cuiner, no, el chef del restaurant Can Jubany.
És veritat, sí, em deixava una de les... És que tinc, bueno, en fi, hi ha tantes cosetes que... Sí, aquest any tenim el show cooking, sí, el chef del restaurant Can Jovany, sí.
El Francesc Arumi, oi?
Sí.
També podríem dir que és una novetat d'aquesta edició, que comencen no, també a fer-se aquest tipus de show cookings?
Sí, és una novetat, sí, perquè, clar, com tu has dit, és la segona edició, llavors, clar... Tot és molt recent, no? I doncs cada edició anem augmentant, implementant el, bueno, per dir-ho així, el programa. Uh-huh. Però sí, ja vam creure que podria ser una bona cosa també que tindre un xef d'aquesta anomenada, per dir-ho així. Uh-huh. que cuinés amb la trufa i ensenyés a la gent que es podia fer i que es podia cuinar amb la trufa i com es podia cuinar.
Artur, hi ha molta tradició boletaire, no?, a Vilanova de Prades?
De bolets, sí, i de tòfona també. És un lloc on els anys, aquí, als anys 60, a les dècades dels 60-70, era una zona molt productiva, inclús principis del 80, amb tòfona negra. Sí.
Suposo que llavors era més amb aquest obscurantisme i aquest secretisme, no?, i ara ja no tant, i ara ja més professionalitzat, podríem dir, entre cometes.
Sí, perquè facis una idea, aquella tòfona era la tòfona silvestre, eh? O sigui, uh-huh. Tòfona com podem anar al bosc a recollir bolets,
sí.
Doncs hi havia gent, a pesar, bueno, això també és important recalcar que tot el bosc té propietari privat, totes les finques tenen propietari privat, sobretot aquí a la zona de les muntanyes de Prades i pràcticament és gairebé tot Catalunya, però la gent hem anat, bueno, la gent, els municipis i gent doncs, que ve de fora hem anat al bosc a buscar bolets i hem anat al bosc de, doncs, de tota la gent. Doncs aquí la gent de Vilanova, els que es van dedicar a buscar tòfones en aquests anys que t'he dit, doncs també anaven a tots els boscos i la buscaven amb el gos. I era, ja et dic, però no era un cultiu, eh? Ara es comença a encarar la cosa degut a la manca de la silvestre, perquè tenim períodes molt secs i clar, les condicions climàtiques han anat canviant, doncs a poc a poc s'ha anat fent el pas cap a la agricultura, no? Cap a la truficultura, cap a l'agricultura de la tòfona.
Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres avui. Artur Miró, alcalde de Vilanova de Prades, molts èxits. Que vagi molt, molt bé aquesta segona edició, aquesta fira que està naixent, però que a poc va agafant més cos i més embranzida la fira de la tòfona negra, sobretot amb aquestes jornades tècniques i ja també amb el show cooking, per donar-la a conèixer a tot el públic. I ara el que hem de fer és aplicar-la a la nostra cuina de casa, no? Aprendre a cuinar amb tòfona negra de Vilanova de Prades, però ja tots a casa.
Sí, sí, és un producte molt bo per la cuina, molt aromàtic i que dona un molt bon aroma als guisats, un molt bon sabor.
Que vagi molt bé, Artur Miró, i molta sort. Una abraçada gran i bon any!
Doncs moltes gràcies i bon any.
Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
El món de la tòfona negra s'ha envoltat sempre d'un cert halo de misteri. És un dels fongs més apreciats per les seves virtuts gastronòmiques i un condiment indispensable a les cartes dels restaurants més selectes pel seu gust i per la intensa aroma. El seu estatus és tan alt que se la coneix com l'or negre del bosc. L'interès per ella creix a passos agegantats a Catalunya. Signe d'això és la proliferació de cultius d'aquest fong, la sola existència del qual és un descobriment científic. En el marc de la Fira de la Tòfona de Vilanova de Prades tindrà lloc una jornada tècnica dedicada a aquest cultiu. El Sergi García, investigador del CITA Aragón, conduirà una ponència sobre els avenços en el cultiu de les tòfones a Aragó. Les jornades tècniques estan organitzades pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. Parlem amb el Sergi García, investigador del CITA d'Aragó, enginyer forestal i investigador en truficultura. Sergi García, benvingut. Què tal? Com anem?
Hola, encantat.
Ja ho tens això preparat, oi? Per la ponència que faràs el dia 20 de gener en el marc de la Fira de la Tòfona Negra de Vilanova de Prades?
Sí, ja tenim la presentació.
Explica'ns una mica a grans trets de què aniran aquestes jornades que tu també conduiràs, perquè seràs un dels ponents.
En la part que em pertoca, la part de la ponència tècnica, parlarem i espero que discutirem sobre un parell d'aspectes que estan més d'actualitat en el cultiu de la tòfona. El primer, l'ús de substrats per a millorar la producció i la qualitat d'aquesta producció. I en segon lloc, sobre l'escarbat de la tòfona, l'eiodes, que està donant últimament prou problemes en les zones productores, sobretot les zones on hi ha més quantitat de producció en plantacions, com la zona de Teruel.
Ja teniu molta experiència de fa molts anys a la zona de Teruel, no? De Terol?
Sí, la zona de Terol, sobretot a la comarca de Gudal-Jabalambre, als voltants de Sarrión, Mora de Rubielos, pues és on hi ha la concentració més gran de plantacions i és on hi ha també plantacions més velles, de manera que hi ha més experiència en plantacions en la fase productiva. I també hi ha una gran experiència en tema de regadiu, que aquests darrers anys està afavorint un augment de la producció bastant interessant.
Augment de la producció sense disminució de la qualitat. Sempre es parla, no?, de la tòfona silvestre, la tòfona cultivada, que gairebé...
I això és un tema, és una altra cosa també a investigar i és una altra qüestió que també que també tenim tots en ment, i investigar, perquè la tòfona, al cap i a la fi, és aroma. I la qualitat, sent aroma, és difícil de mesurar. Així com en altres cultius pot ser més fàcil de mesurar el color, la duresa del fruit, l'estat de maduresa, per la quantitat de sucre, per exemple. Així, el valor de la tòfona és el seu aroma, i aquest aroma és difícil de mesurar i difícil d'objectivitzar aquesta mesura. De manera que és un tema en discussió, el tema de silvestre plantacions, i dins de les plantacions el tema reg secà i també regatiu secà, i també el tema ús de substrats o no ús de substrats. I
són... Aquí tu ets especialista també, no?
Així és on parlarem, en la xerra parlarem una miqueta, i ahir espero també tindre les diferents opinions, perquè és un tema que no tenim respostes definitives de molts anys d'experiència, perquè són tècniques que porten pocs anys en marxa. Tenim pocs anys d'experiència els troficultors també, però i els investigadors.
Sí, encara hi ha polèmica, podríem dir, o no es poseu d'acord entre si es rega o no es rega, sobretot tenint en compte que el canvi climàtic és una obvietat, que aquest 2017 passat ha sigut un any amb molta sequera i que s'ha avançat les collites de tot per la calor. Això encara està en discussió, si cal regar o no?
Sí, està claríssim. Avui en dia ningú posa en dubte que el reg incrementa la potencialitat de producció d'aixes plantacions molt. Això no, ningú posa en dubte. La qüestió és afinar el sistema de reg, o sigui, el règim de reg, cada quant de temps, quines quantitats, etc. I això ajustar-ho a cada regió en la seva climatologia i a cada tipus de sol, perquè l'aigua no és igual un 30% d'humitat en un sol argilós que en un sol arenós, i tots aquests factors fan que lo que sí que sobre el tema sí que hi ha discussió és sobre si afecta a aquestes característiques d'aquesta producció, des de les característiques que estan relacionades amb la qualitat. Però ningú posa en dubte que regant augmenta... Tens, regant bé, augmentes la producció de tòfona de manera important.
En alguns sectors de l'agricultura, per exemple, la fruita dolça està passant un moment molt complicat, i hi ha molts pagesos que s'estan fins i tot plantejant la idea d'arrencar o de deixar de cultivar, doncs això, aquest tipus de fruita. En canvi, cada any augmenta la quantitat de pagesos que decideixen, no?, apostar per la tòfona negra. És un cultiu difícil? És difícil cultivar tòfona?
És difícil. El principal problema que tenim a dia d'avui no és un cultiu perfectament dominat, de manera que no és un cultiu que ningú te pugui assegurar que tindràs tal productivitat en tal moment i per tant tants rendiments en tal any. Encara queden, sobretot en el que és alguns punts del cicle del cicle biològic, de la part de la reproducció sexual, en queden algunes parts encara que no se coneixen perfectament i que fan que a vegades no tinguem, les plantacions no funcionen com haurien. De totes maneres, també té una altra dificultat, que és que no... mentre que en altres cultius arboris tu plantes i veus l'evolució de l'arbre, com creix, i veus la floració de l'arbre, veus si el fruit va avant o no. Així, estem parlant d'un fong subterrani. En la majoria de les parts d'este fong són microscòpiques, de manera que se planta i estàs uns anys que no hi ha producció, i uns anys en els que...
No saps que hi ha el subsol, clar.
No saps que hi ha baix. De manera que De manera que ahir hi ha uns anys d'incertesa per un costat i per uns altres hi ha que assegurar-se molt bé de què és el que se planta i el lloc on es planta, perquè si no, X anys després no saps si una cosa ha fallat perquè pel canvi climàtic, perquè no s'han fet les labors com haurien, o simplement perquè la planta que es va comprar no era adequada, o simplement perquè el terreny on es va plantar no era adequat. De manera que hi ha molts factors que l'agricultor normal no pot controlar tan fàcilment com en altres cultius. Dit això, també te tinc que dir que els que són buscadors de trufa de anys i anys, de tota la vida, i a més són agricultors, acostumen a controlar este cultiu relativament de manera relativament ràpida i acostumen a traure avant plantacions en molts bons rendiments, de manera que és també una qüestió de que la majoria d'agricultors no estan acostumats a treballar en un fong.
Clar, coneixen l'ofici, no?
Sí, coneixen una
part.
L'ecologia, els buscadors coneixen l'ecologia de la tòfona, saben el que li agrada i saben quan estan, quan la plantació, per alguns signes, per alguns símptomes, pues veu, endivinen si la plantació està anant bé o no, o allí està passant algo raro que no va bé. De manera que ells tenen uns indicadors i un seguiment, saps? I d'aquesta manera ells afinen molt més prompte que els agricultors convencionals. De manera que és una possibilitat, però és una possibilitat per a emprenedors i per a gent que està interessada i per a gent que està disposada a aprendre coses noves, a arriscar-se i a fer proves contínuament, anar provant coses, anar aprenent sobre la marxa si no són ja si no estan ja en el sector prèviament.
Assaig error, eh? Quan comença a ser productiu una plantació? Deies que hem d'esperar uns anys, no?
Sí.
Aproximadament quants?
A veure, en una plantació pot aparèixer la primera tòfona a l'any, als 4 anys, perdó. Als 4 anys pot aparèixer la primera tòfona, als 5 anys, o als 7 anys, o als 8 anys, però això no vol dir que siga aquesta producció ja a nivells rentables. Normalment entre els 9 i els 12 anys ja comencen a haver unes produccions relativament interessants, de manera que diguem que entre els 12 i els 18 anys, al voltant d'aixòs 15 anys, pues en plantacions en regadiu és quan estan produint ja quantitats que són molt interessants econòmicament. Ja estem parlant de plantacions que funcionen bé, que poden estar produint en regadiu 20, 30, 60 quilos per hectàrea i any i tenint en compte els preus de la tòfona, pues, ja són rendiments interessants.
De tota manera, paciència.
A nivell pràctic, te conteste, perquè el primer que havia d'haver fet és haver-te contestat la pregunta directament. La immensa majoria de gent que planta tòfona no recupera la inversió inicial abans dels 10 anys.
Abans dels 10 anys. I a partir dels 15
Sí, abans dels 10 anys pots tindre algo de producció, però no és fins a aquest moment que comença a hi haver una producció rentable econòmicament i sobretot en regadiu, en secà. La inversió en cultiu de tòfona s'ha de plantejar de manera molt diferent si es planteja en secà o si es planteja en regadiu.
I com es cull? Es necessita gos per collir les tòfones o no? O quin és el sistema de recol·lecció?
Sí, el sistema de recol·lecció, a veure, totalment necessari el gos avui
dia. O sigui, sí, continua sent important.
Sí. Sí, no, és un treball que requereix molta coordinació i un grau de coneixement entre el gos i el buscador i el recolector, prou prou important per a no estar perdent el temps, per a que la recol·lecció de veritat se puguen pogués aprofitar el temps. I a part d'això, sense gos podries estar escarbant i traent tòfones que encara no estan madures.
Ah, d'acord. Totalment que... necessari.
D'acord, sí, perquè el gos te marca la que està madura. En alguna època passada, ja en els 90, jo crec que ja es començava a parlar de nassos electrònics, etcètera, però no han arribat a un model comercial o un desenvolupament que hagi pogut substituir el treball del gos.
Segurament no són, no?, tan rics, no?, com encara l'olfacte d'un gos. Eh?
La veritat és que no ho sé, però ja te puc dir que lo dels gossos és impressionant. És impressionant la facilitat, o sea, en la que ho troben. Te dones compte de les diferències que hi ha entre el nas d'un gos i el d'una persona.
Doncs, precisament, en aquesta fira també hi haurà un concurs de gossos de Tofonaires, del qual en parlarem d'aquí una estona. Escolta, Sergi, també, don Sergi García, investigador del CITA d'Aragón i enginyer forestal i investigador també en truficultura, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer, hem après moltes coses amb tu, ens ho has explicat d'una manera molt planera, com hem pogut entendre tots. Que vagi molt bé la ponència en el marc de la Fira de la Tòfona de Vilanova de Prades.
Moltíssimes gràcies.
Una abraçada gran i fins aviat. Adéu-siau.
Una abraçada.
Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
El Didac Espasa és la tercera generació de trufaires de la família Espasa. Des del 1965 la família es dedica al món de la trufa, primer silvestre i des de fa uns anys cultivada. El Didac és el gerent de Tòfona de la Conca, també és director de la Fira de la Tòfona de Vilanova de Prades i és l'organitzador del concurs de gossos tofonaires, perquè tot i la ciència hi ha coses que no canvien en el món de la tòfona i una és la importància dels gossos a l'hora de la recol·lecció. Són imprescindibles. Tot seguit saludem el Didac Espasa. Didac Espasa, benvingut al Som Terra, què tal? Com anem?
Bones, molt bé.
Tot preparat per la segona edició de la Fira de la Tòfona?
Sí, ho anem enllestint ja, està tot a punt.
Una fira molt jove, de fet és el primer any que es constitueix com a fira.
Sí, aquest any serà el primer any que es fira, vale? I bueno, és el tercer any que fem les jornades de la Tòfona. I aquest any és el segon que ho fem a Vilanova de Prades i serà en caire de fira.
Avui volem parlar amb tu com a director de la fira, com a gerent de Tòfona de la Conca, però sobretot com a organitzador del concurs de gossos de Tòfona, gossos tofonaires. Hem parlat abans amb el Sergi García, l'investigador, i ens ha dit que els gossos continuen sent absolutament indispensables. És així?
Sí, és així. Sense el gos, aquest vincle de tofonaire amb el gos... No seria possible, vull dir, no podríem trobar cap tòfona sense l'ajuda dels gossos.
Per tant, estic pensant que, a més de ser bons productors de tòfona, que no és fàcil, també heu de ser
Exacte.
Ensinistradors de gossos?
També ho hem de fer.
Sou vosaltres mateixos qui els ensinistreu?
Sí, hi ha gent que, en el nostre cas, els ensenyem nosaltres mateixos des de que som petits, i llavors fem una manada, no?, com si diguéssim, i des d'allí pues, anem aprenent i anem introduint nous membres, llavors també aprenen més ràpid. Si van tots en grup, no?
Ah, sí?
Sí. Vaja. I llavors és des de ben petits. Ensenyar-los a jugar amb la tòfona, després els posem a camp, i és constància, treball i bueno, molta paciència, també.
I molta paciència, sí. Ens ha quedat clar, perquè ens ha explicat també l'investigador que fins als 15 anys no podem tenir ja una producció important de tòfones a...
Sí, és un cultiu molt lent, vale? Perquè normalment se treballa amb l'alzina, el roure, i són arbres de creixement lent, i tota la feina que fas doncs, es veu recompensada amb els anys següents. I no és una feina instantània, no? Que veiem els resultats al moment.
En el món de la pagesia ja passa, però en el món de les tòfones veig que encara més paciència.
Algo més.
I escolta, Didac, tu com t'hi embranques i comences a cultivar doncs, tòfona negra?
Bueno, nosaltres vam començar amb la tòfona silvestre i bueno, amb el nostre soci doncs, fa ja 15 anys que tenim la primera plantació ja en producció i bueno, vam començar gràcies al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, doncs, que donaven uns ajuts, volien impulsar, no, el tema aquest de la tòfona aquí a nivell de Catalunya, i el meu soci va apostar per provar-ho, no? Perquè també t'ho has de creure molt. És un cultiu que és molt lent i fa pocs anys que s'està treballant. Llavors ja has de creure una mica.
Vau ser un dels pioners a Catalunya, potser?
Sí, bueno, les plantacions més velles tenen això, uns 15-16 anys a Catalunya, que estan funcionant. Uh-huh. Ho van provar anys abans, no van acabar de funcionar bé perquè tampoc se sabien les tècniques que saben ara, i ara, doncs, les que es van plantar de fa 17 anys cap aquí, doncs ja estan funcionant algunes.
Ja estan funcionant algunes. Has après a ensinistrar gossos al llarg d'aquests anys?
Sí, és el que toca. Ja portàvem el meu avi, jo soc la tercera generació de tofonaires a la meva família, i bueno, doncs des dels anys 70 o així van començar a treballar amb els gossos i sempre han anat tingut gossos a casa de la tòfona.
Hi ha algunes races que funcionen millor que altres?
No, jo... Qualsevol gos podria servir,
sí?
Per buscar tòfones. L'únic que nosaltres el que busquem a l'hora de treballar amb la tòfona són gossos àgils, amb bastant de nas, tipus caça, de rastre, de pluma, vale? Perquè no es cansin tant i aguantin millor les condicions climàtiques i les hores de feina. Uh-huh. Però qualsevol gos, vull dir, el facte del gos és molt més desenvolupat del que ens pensem. Sí. I encara no sabem el que poden arribar a sentir els gossos. Ells viuen en un món d'olfacte i nosaltres en un món de colors.
Ah, i ells en blanc i negre? I olfacte?
Bueno, això no se sap del cert, però ells viuen en un món de colors i
d'olfacte,
i nosaltres amb la vista, ens guiem més.
Deies condicions climàtiques, perquè la tòfona sobretot es cull, es recolecta durant l'hivern, no? Ara esto va acabant.
Sí, hi ha diversos tipus de tòfona aquí a Catalunya, ¿vale? Hi ha pues, unes quatre espècies que podríem dir que són les comercials, i d'aquestes quatre n'hi ha dos que són les que es comercialitzen més, i entre elles és la tòfona negra, la Tuber melanosporum d'hivern, la tòfona d'estiu, la Tuber estivum, doncs a l'època d'estiu.
I vosaltres teniu plantades les dues? Es pot alternar aquest cultiu? No, no, perquè necessites
no,
molts anys.
No, alternar no, perquè hi podrien haver contaminacions. Uh-huh. Vale? Els fongs fan competència entre ells, i podria haver-hi contaminacions. El que fem és plantar en zones diferents, uh-huh, perquè cada una necessita també unes zones especials, no? De climatologia, altura i tipus de sol. I, bueno, si en tenim d'estiu, també n'han plantat.
Uh-huh. Ens explicava l'investigador que aquí hi ha molta cosa d'assaig-error, però que les persones, els tofonaires que venien de la recol·lecció de les tòfones silvestres, coneixien millor, no?, la fisiologia de la tòfona i tenien més èxit. És el teu cas, tres generacions.
Sí, la tòfona silvestre, per exemple, et trobes coses doncs, que surten de l'excepció, no? De el que diuen els tècnics. Llavors pots jugar una mica més amb això. L'experiència de trobar tòfona silvestre en terrenys que et diuen que poden no són aptes, pues, podem jugar més amb això, uh-huh, amb l'experiència aquesta de... també hem d'aprendre molt de la natura i observar.
Escolta, una pregunta que et volia fer també respecte als gossos. Què són millors, gossos o gosses? Qui té millor olfacte i qui es porta millor?
Bueno,
tenia entès que dones,
són manies,
és a dir, perdó. Són
sí,
manies.
Sí.
Tenia entès sí, que
perquè,
femelles.
Per exemple, en altres, el meu soci fa servir tot mascles i nosaltres fem servir tot femelles i només és perquè a l'hora de treballar puguin treballar junts. Vale, perquè si fossin femelles ells i les nostres, si no es porten gaire bé, a vegades es poden enfadar bastant. A l'hora de treure una tòfona hi ha gelosia. I...
O sigui que si és el mateix gènere, diguéssim, hi ha problemes?
Bueno, hi pot arribar, sí. Si no estan molt acostumats a treballar junts i això, es poden arribar a enganxar.
D'acord. Sí. Doncs escolta, i en el concurs de gossos de tòfona si presenta molta gent, perquè l'any passat sí, n'hi va presentar un munt de gossos.
Sí, ja vull dir, avui hem tancat inscripcions perquè ja tenim el cupo de gent, i al final fem 15 places aquest any, i bueno, ja agafem algun reserva per si fallés algú, uh-huh, i el tenim ple aquest any ja.
D'on venen els gossos? D'arreu de Catalunya? De fora també?
Sí. I ve alguna gent de fora de Catalunya, també.
Què és el que s'avalua quan hi ha un concurs de gossos tofonaires?
Bueno, el que es fa és s'enterren en unes tòfones a dins d'un recinte, quatre tòfones en aquest cas, i tenen quatre minuts per trobar-les. Vale? I llavors representa que el qui les troba més ràpid pues, guanya el concurs, no? En aquest cas també hi és implicada la persona que acompanya el gos. Perquè a vegades el gos te pot marcar on hi ha la tòfona i tu no la trobes. Llavors també has de tindre aquest vincle. Han de treballar els dos.
Ja deu una bona entesa, no?
Exacte, sí.
És també un concurs molt visual, com per exemple els que ja estem acostumats a veure dels concursos de gossos d'atura?
Sí, és bastant visual perquè veus com treballa. Cada gos, doncs, cada persona coneix el seu gos també i sap si t'està enganyant o no la sent o la sent. Vull dir, has de conèixer molt bé el teu gos i entendre'l, no? Com fa els moviments. I, bueno, és una mica tota aquesta simbiosi del tofanaire amb el gos.
D'acord. Suposo que també és la manera que es pugui obrir al públic en general aquesta fira, que, d'una banda, té unes jornades tècniques molt precises, no?, molt dedicades a productors, però,
sí,
clar...
Sí, perquè fa molts anys ja que s'està dient de la implantació del cultiu, però, clar, ara ja hi ha gent que ja ha plantat i els té els arbres una mica grans. Té alguns en producció, alguns en no, però, clar, el que s'interessa és això, no? Fer una xerrada una mica més tècnica per a la gent del món de la tòfona.
I pel que fa al consum, com va el tema de consumidors autòctons? Ens falta mica
falta
de pedagogia?
Falta pedagogia, sí, exacte. Falta conèixer com aplicar la tòfona a la cuina, que és el que intentarem també amb el show cooking, vale? Uh-huh. que vindrà el Nando, el Francesc Arumi de Can Joan, vale? I bueno, el que es tracta és això, no? Que la gent sàpiga com aplicar la tòfona a la cuina, pugui degustar la tòfona, encara que no n'hagin tastat mai, doncs podran vindre allí i tastar-la, i bueno, és apropar una mica al món de la tòfona a la gent professional i els que... són nouvinguts, no, amb aquest tema.
Estava pensant que a la Conca teniu feina, perquè entre el safrà i la tòfona hem de perdre la por i començar a introduir també a les nostres cuines de casa, habituals, de sopars i de dinars, d'entre
sí,
setmana,
exacte.
També.
A França està molt, molt arrelada, no?, la tòfona a la cuina, és com aquí a l'època dels calçots, tothom menja calçots, doncs a França tothom menja tòfona, i aquí ens falta encara una mica... Bé, primer coneixement, no?, de com aplicar-la i perdre la por a fer-la servir a la cuina. Uh-huh. Perquè no és cara, vull dir, nosaltres no necessitarem quilos per cuinar tòfona. Vull dir, 3 grams al plat, que són uns 2,5 euros, 3 euros, vull dir, no és un increment que diguis, hosti, és assequible.
Doncs, Dida, que es passa, enhorabona, perquè de moment el programa d'aquesta primera fira, podríem dir, el primer cop que s'anomena fira, té molt bona pinta. De moment, un únic dia, 20 de gener, veig que també aneu poc a poc,
Sí, no sé si teniu... que volem és que sigui una fira curta, no?, allò que no sigui 2 dies, perquè hi ha gent que només pot venir un dia, llavors, pues, concentrar-ho tot i que la gent pugui disfrutar, no?, de totes aquestes... xerrades, show cookings, el concurs de gossos.
Doncs dia 20 de gener, per cert, Sant Sebastià, hi haurà la fira, aquesta fira, la segona fira de la Tòfona Negra a Vilanova de Prades. Dida, es passa, que vagi molt bé, molta sort i moltes gràcies per explicar-nos-ho.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'Observatori del Món Rural és una eina per donar a conèixer de forma visual i clara l'estat de situació del món rural. Té com a antecedents la feina feta des de la Fundació del Món Rural amb dues edicions de l'Atles de la Nova Ruralitat, la de 2009 i de 2015, i es basa en la recopilació de dades d'un conjunt d'indicadors anuals públics fàcilment actualitzables que permet copsar d'una ullada al dinamisme del món rural català. La finalitat de l'Observatori és divulgativa, però també moure a l'acció. El Marc Riera és el director de la Fundació del Món Rural i amb ell volem comentar l'Observatori del Món Rural de 2017.
La banca tecnològica.
Marc Riera, benvingut al Som Terra, què tal? Com anem? Com va tot plegat?
Anem fent, anem treballant i endavant.
Avui volem parlar amb vostè sobre aquest Observatori del Món Rural, però potser que comencem per l'inici i ens expliqui què és i qui sou, la Fundació del Món Rural.
La Fundació del Món Rural és una entitat que va néixer l'any 2006 a partir d'un procés de participació que va impulsar el govern de la Generalitat, que era el Congrés del Món Rural, i és una entitat que va servir per organitzar el propi congrés aquest, que va ser un esdeveniment molt rellevant i on van participar moltes persones i entitats, i en acabat del congrés es va decidir que quedés com una entitat que havia de garantir que s'anessin desenvolupant i aplicant les conclusions del propi congrés. I té un patronat que en el qual hi ha indústries agroalimentàries, alguna entitat financera, la Universitat de Lleida, el propi Departament d'Agricultura de la Generalitat, i té dues funcions bàsiques. Una és explicar a la societat que el món rural és necessari per tenir un país com el que volem, i l'altra és mirar de fer projectes, treballs i estudis que portin a la reflexió i que condueixin cap a un desenvolupament rural millor pel país.
Nosaltres al programa Som Terra, perdoni, també ja n'hem parlat alguna cosa d'aquests estudis que heu dut a terme, però ara volíem parlar d'aquest observatori del món rural que és una de les novetats d'aquest final de 2017, oi?
Sí, nosaltres aquí en el pla de treball que ens vàrem marcar per enguany vàrem creure que era interessant disposar d'una eina que ens permetés d'un cop d'ull veure una mica quin era l'estat de situació del món rural. Això ho fan, per exemple, les empreses, quan l'equip directiu doncs es reuneix un cop al mes o un cop cada 15 dies, doncs és necessari que totes les persones que estan a l'equip de direcció vegin una mica la marxa de l'empresa ràpidament amb uns quants indicadors i puguin prendre decisions. Doncs, seguint amb aquesta idea model, nosaltres vam agafar quatre eixos temàtics, que són l'economia, la qualitat de vida, el territori i els serveis, diríem, i el benestar, i vàrem buscar indicadors que ens ajudessin a reflectir l'estat de situació del món rural respecte al món urbà de cadascun d'aquests àmbits. I això ho hem fet comparant l'any 2016 i l'any 2015, de manera que ens permet tenir un contrast del món rural i del món urbà i una mica d'evolució en el temps de com està la situació del món rural.
I ens podria fer 5 cèntims d'aquesta anàlisi del 2016 respecte al 2015 del món rural respecte a l'urbà?
Nosaltres aquí el que hem vist més destacat és que a nivell d'economia el món rural té una dinàmica de millora respecte a l'any anterior, en el sentit següent. Hem vist que respecte a l'any anterior s'ha creat més ocupació, la taxa d'atur ja està per sota del 10% al món rural, és inferior a la del món urbà, amb uns quants punts per sota. Hem vist també com s'han creat empreses, també en el món urbà, però que proporcionalment les empreses creades en el món rural, tot i ser menys, han creat una mica més d'ocupació. I hem vist també com hi ha dos subsectors molt importants, com l'agricultura o el turisme, doncs, que mostren índex de dinàmica positiva. Per tant, doncs, aquestes són dades econòmicament positives pel món rural. Hem vist també que a nivell de qualitat de vida, que és l'altre gran bloc o l'altre gran àmbit, diríem, on hi ha reptes a treballar, doncs la qualitat de vida en el món rural és en els punts essencials es pot equiparar a la del món urbà, i la gent respon que té una bona qualitat de vida. I això ho hem vist, per exemple, doncs, amb enquesta als propis ciutadans del món urbà i del món rural, però ho hem vist també amb indicadors, per exemple, d'ús de serveis com la sanitat, que és equivalent en el món rural i en el món urbà, i la valoració és la mateixa en els dos llocs. Mm-hmm. Ho hem vist, per exemple, en equipaments com, per exemple, a les escoles, que no es manté el nombre d'escoles rurals. Per tant, doncs és un factor de resiliència, però a més, hi ha més municipis que disposen de llar d'infants en el món rural. Per tant, són serveis que milloren en aquest sentit. Hem vist també doncs, que hi ha una pèrdua, seguim en un procés que arrosseguem des de l'època de la crisi, però que venia de molt abans, i que l'època de bonança econòmica va maquillar, de seguir en aquest procés de pèrdua de població en el món rural. Però el que hem vist és que hem perdut una mica menys de població que l'any anterior. I, per tant, com a conclusió, nosaltres aquí el que veiem és que la millora econòmica i el manteniment d'una bona qualitat de vida ens ajuda a poder anar cap a un escenari que permeti, doncs, i tant de bo sigui així, revertir aquesta dinàmica i que comencem ja no a perdre població, fins i tot a atraure'n i a guanyar-ne cap al món rural.
A la demarcació de Lleida sortia ja per aquest 2017 que ja han mort més persones que han nascut, per tant aquesta pèrdua de la població sembla que el 2017, no? Per les dades que ja tenim d'aquest 2017, continuarà.
Molt probablement. Hem de pensar que aquest procés de pèrdua de població en el món rural, aquí no és un procés que es doni només a Catalunya, sinó que es dona a altres zones rurals de l'estat espanyol i d'Europa. És un procés, que, per dir-ho així, que té connotacions gairebé mundials, per entendre'ns. És un procés molt complex, que s'ha d'abordar d'una manera transversal i on s'ha de tenir en compte moltes coses. I el gran repte que tenim és crear un entorn que permeti una dinàmica econòmica positiva i permeti, per tant, creixement econòmic i, per tant, oportunitats laborals, i crear un entorn on hi hagi una qualitat de vida que sigui equitativa. És a dir, el mateix nivell de serveis és molt difícil que es pugui tenir en un poble petit respecte d'una gran ciutat, però sí que hem de fer que els serveis siguin equitatius i que les persones tinguin un nivell de qualitat de vida notable en les dues bandes i que la gent ho valori positivament en el món rural i en el món urbà. I això al final el que ha de portar és que en el món rural deixi de perdre gent, això que comentaves tu ara, no? Que hi hagi més aquest creixement vegetatiu negatiu, doncs el revertim, però que a més siguem atractius i que pugui venir gent de ciutat i gent i nous catalans que puguin venir cap al món rural perquè se sentin atrets cap a aquest lloc on puguin desenvolupar el seu projecte personal i professional.
Parlava d'algunes dades d'aquest observatori del món rural i de que l'agricultura i el turisme anaven evolucionant. Jo li volia preguntar, evolucionen en alguns sectors de la mà? Agricultura i turisme cada vegada pot ser que vagin més de la mà al món rural?
A veure, és evident que els dos sectors tenen un vincle molt clar, primer perquè comparteixen un entorn, i l'entorn aquest el modela l'activitat agrària. Sense activitat agrària no hi ha el paisatge del qual n'atreuen profit les activitats turístiques. A més, el sector agrari, des de fa molts anys, ja va venir un procés de terciarització i de venda de serveis, entre els quals hi ha doncs, l'agroturisme i el turisme rural com a element de diversificació. Per tant, doncs, les dues activitats van lligades i, a més, en un entorn que valora els productes locals i això, doncs, aquí s'obren oportunitats perquè quan hi ha visitants en un lloc, doncs, la sinergia entre que es visiti un lloc i se'n consumeixin productes doncs, és molt clara. Per tant, segur que hi ha vinculació, però probablement doncs, els dos subsectors també tenen dinàmiques pròpies i que en els quals doncs, cadascun va tirant per la seva banda. O sigui, hi ha punts de lligam, que hi són, però també punts on cadascun va fent.
Es podria destacar algun altre punt important d'aquest observatori del món rural? Perquè, clar, és la primera vegada, no? Que...
Sí.
Segurament hi ha coses molt interessants, no?, a detallar.
Sí. Per exemple, dos punts de millora aquí que queden clars. Per exemple, en l'àmbit de la qualitat dels serveis, aquí hem vist que hi ha dos àmbits a millorar i que claríssimament un és la qualitat de la connexió a la xarxa, a internet, diríem, que aquí encara estem 10 punts per sota en indicadors com, per exemple, l'arribada de l'ADSL, però probablement en indicadors com fibra òptica, dels que tenim dades, la sensació que tenim, i pel que ens consta d'haver-ho parlat amb gent i entrevistes que fem i altres treballs, doncs aquí encara la diferència encara és més gran. Llavors, per tant, aquí en l'àmbit de la connectivitat a nivell de xarxa doncs, hi ha marge de millora. És un dels punts que surt a millorar. I un altre que també surt a millorar molt clarament, aquí és el transport públic. O sigui, aquí sí que la gent doncs, té, diríem, una percepció claríssima doncs, de que el servei de transport públic al món rural és suspèn, mentre que el món urbà aprova. I, per tant, aquí és un altre àmbit en el qual doncs, cal treballar, perquè la connectivitat en aquest món enxarxat és molt important. I, per tant, si volem equitat en la qualitat de vida, doncs són dos punts a treballar. Un altre punt que hem vist, per exemple, i aquest és una constatació aquesta de fer l'observatori de forma anual, no? Estem acostumats a veure doncs, a dir, que si en 10 anys doncs, el bosc ha crescut tantes hectàrees, no? Però fent-ho anualment també es veu, no? Com hem perdut superfície agrícola i guanyem superfície forestal, que això és una mala notícia, perquè a Catalunya ja en tenim molta de superfície forestal i el que ens convé és aprofitar-la més i gestionar-la millor, no pas que vagi creixent.
Li volia preguntar, és aquest encara un compte pendent, segurament de Catalunya i de molts altres llocs, l'aprofitament dels nostres boscos?
I tant, sí, ens convé molt probablement tenir menys bosc i tenir-lo més ben gestionat i més aprofitat. Hem de ser capaços de revertir aquesta tendència a no aprofitar-lo, i tot com som capaços, doncs, amb aprofitaments ja sigui energètics, per materials constructius, per consum de productes de proximitat que provinguin del bosc, doncs som capaços, com podem ser capaços de treure un rendiment que afavoreixin l'aprofitament, perquè si no, el bosc mediterrani, si no el gestionem, es gestiona ell mateix amb el foc, i clar, això és un problema molt, molt gran. Per tant, aquí sí que són dels grans reptes que tenim.
La biomassa pot ser, no?
La biomassa pot ser un dels aprofitaments, i que de fet ja és una realitat, perquè ja hi ha moltes entitats que hi treballen, ja s'estan fent molts projectes, tant públics com privats, per aprofitar aquest tipus de calderes, i amb estella o amb pelets o el que sigui. Llavors el que hem d'aconseguir és que això, incrementar-ho, i que si pot ser, doncs, el combustible consumit sigui de proximitat, i així doncs aconseguim tancar una miqueta aquest cercle i gestionar més els nostres recursos.
I també ha crescut la superfície ecològica, que això també fa ja uns anys que veiem aquest repunt, no?
Sí, això per nosaltres ho interpretem com una bona notícia, com un element que el que fa és expressar el dinamisme d'aquest sector econòmic dins del sector agrari, i que va creix moltíssim. És a dir, si ara abans dèiem, per agafar un ordre de magnitud, que hem guanyat de l'ordre d'unes 500 hectàrees forestals fent números rodons en un any, amb producció ecològica n'hem guanyat 30.000 d'hectàrees que s'han convertit de producció convencional a producció ecològica. Per tant, és un model productiu que està en creixement, i que, per tant, nosaltres ho considerem com una expressió del dinamisme del sector i com una bona notícia.
Doncs qui tingui curiositat per llegir en profunditat aquest Observatori del Món Rural, només cal que entri a la pàgina web de la Fundació del Món Rural, perquè allí, a més, trobarà molta altra informació. L'Atlas, per exemple, de la ruralitat, entre moltes altres coses, no?
Exacte. Nosaltres, un dels principis amb els que intentem treballar és el principi de la transparència, és a dir, que tots els estudis que fem i tots els treballs els posem a disposició de qualsevol persona que hi tingui interès. I, per tant, doncs, a la nostra pàgina web, el 3W3FMR.cat, doncs trobarà la informació per poder-ho consultar.
Deixi'm apuntar per als qui volen i els agraden les curses de muntanya, que les trobaran totes, no? O gairebé, trobaran les curses de muntanya, que de vegades és complicat per la dispersió, doncs allà també les trobareu en un dels apartats de la pàgina web, oi?
Bueno, en el tema de les curses, més que el director, la llista de curses, el que trobaran aquí és una altra feina que hem fet, que és aquí va ser un exercici que el vam fer compartir amb el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i moltes altres entitats, aquí van participar-hi moltíssimes entitats, de fer un codi de bones pràctiques. Per l'elaboració, perquè les curses de muntanya
estan de moda, es facin bé
d'una manera més endreçada i més d'acord amb el territori. Perquè penseu que, per exemple, doncs, en uns llocs on hi ha molt poca gent, rebre en un cap de setmana desenes de milers de visitants i és un impacte econòmic molt interessant, però que si no ho fem endreçadament, doncs genera també impactes negatius. I llavors aquí l'exercici era a veure com podem fer, perquè l'impacte positiu l'aprofitem tot, però no fem un impacte negatiu en el lloc on es desenvolupa la cursa, un impacte que té, que s'organitzi correctament i que tothom en surti, doncs, content de l'activitat que s'ha fet.
Doncs, Marc Riera, moltíssimes gràcies, enhorabona per aquest Observatori del Món Rural, aquesta primera edició, esperem futures, i també per la feina que feu des de la Fundació del Món Rural. Una abraçada molt gran i fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.